a Islàndia escoltant la conversa que teníem amb la Marta, al costat de la Carla Vall, advocada especialista en casos de violència sexual. Carla, no sé, ha dit tantes coses, la Marta, que no sé per on hem de començar.
Segurament començar per reconèixer tot el coratge de la Marta per traslladar-nos segurament l'episodi més dolorós de la seva vida, per ser tan sincera i valenta, no?, de transmetre aquest missatge de supervivència, de que una se'n surt i que una té força per seguir, i que a més anima les altres, no?, a fer aquest pas també.
Clar, jo et deia ara mentre escoltàvem, dic, no sé quin recorregut legal tindrà això. El que sí que sé que tindrà és un impacte amb la gent que ho estàvem escoltant, no? Que jo l'he escoltat abans i ara la tornava a escoltar. Hi ha una frase, no?, que és: quantes vegades t'he dit que paressis i no ho has fet? I amb això, jo crec que és una frase que molta gent, molts oients, alguns ens ho estan dient també, l'han dit o l'han sentit moltes vegades.
Exacte, jo penso que aquest missatge transcendeix, no?, del que seria el sistema judicial, i on tindrà més eco és precisament a fora, perquè quantes vegades nosaltres, les nostres amigues, hem compartit missatges, no?, de preocupació, i hem posat un eufemisme com és forçar, no?, i l'hem estirat com un xiclet, quan en realitat ja haguéssim hagut de posar una altra paraula, que és violència sexual.
Era un noi que ella coneixia. Això és una cosa que pot haver sorprès a molta gent d'entrada, no?, perquè la imatge, almenys, diguem, el prototipus, moltes vegades quan penses en agressions sexuals, és un desconegut, en un carrer fosc, a la nit, en una cantonada, no? Era un noi que ella coneixia. Això són els casos més habituals d'agressions sexuals?
Exacte, malgrat que l'imaginari col·lectiu d'alguna manera es focalitza cap allò desconegut, no?, cap al carreró fosc a les 5 del matí, la majoria d'agressors són coneguts de la víctima. De fet, es computa cap al voltant del 85%, i que en el 50% dels casos és la parella o l'exparella. És a dir, el perill el tenim molt a prop, i precisament aquesta confiança és la que ajuda que es pugui perpetrar l'agressió sexual.
Clar, moltes vegades és una cosa que passa absolutament en la intimitat, i que és la paraula de l'un contra la paraula de l'altre. No hi ha cap testimoni, ni tan sols aquesta noia, com en aquest cas, almenys hi va haver una noia que ho va veure i que va anar allà a dir: què està passant aquí, no?
Exacte. Precisament la intimitat i la falta de testimonis és el que dificulta d'alguna manera aquesta intenció també de denuncio perquè no tinc res, que realment no és així, però...
Precisament això que comentàveu de persones que coneixeu, no?, que són del nostre entorn, els hi ha passat a algunes oients. Per exemple, la Jo ens explica, diu, que fa molts anys va viure una situació semblant amb un amic de la colla, diu, i és cert que sempre et queda la sensació de no saber si exageres o no. Diu que sí, conegut, ho fa tot encara més estrany. En el seu cas diu que no entén, però, com va reaccionar la mare de la noia, que això encara va ser més complicat. O l'Anna ens diu també que la Marta té tota la raó, que és molt complicat denunciar quan el temps ha passat, que no hi ha suport, i diu, si a sobre et passa amb el teu marit, llavors ja no tens sortida. També hi ha oients, però, que s'han indignat, que creuen que no és un cas rellevant, que no es tracta d'una violació, que fins i tot comparar-ho amb el cas de la Manada, que aquests dies, doncs, els mitjans en van plens perquè s'està fent el judici, doncs que no toca. Per tant, hi ha opinions una mica de totes les bandes.
En aquest cas, pel relat que feia la Marta, pel que tu coneixes, Carla, advocada, creus que es pot parlar de violació?
Jo penso que des del moment en què ella diu que l'agafa pel coll per tenir-la controlada, precisament en el moment en què ella intenta sortir una mica de la situació, agafar el preservatiu, podríem tenir en compte que és una violació. Encara que no ho fos, la penalitat difereix poc dels abusos sexuals en penetració, seria més com una connotació simbòlica que no pas per raó de pena.
És a dir, això, en el cas que un jutge ho considerés, ho podria considerar o bé com a violació si té en compte aquesta agreujant de violència, o si no, deies, una agressió, un abús sexual en penetració.
Exactament, Albert.
Això seria la possibilitat, diguem, en el cas que el jutge ho considerés. Un altre element que deia la Maria, i ho llegia d'uns oients, el fet que hagin passat 2 mesos, és a dir, això va passar a l'agost, i tardi la víctima 2 mesos a anar a una comissaria dels Mossos amb la intenció, en aquest cas, de buscar informació o de presentar una denúncia. Això és una cosa rellevant, presentar denúncia la mateixa nit, l'endemà o al cap de 2 mesos?
A veure, sí que és cert que a nivell judicial és llegit com més aviat denuncies, més credibilitat tens. Ara bé, si ens posem en la pell de la Marta o en la pell de qualsevol dona, realment si algú ha intentat destrossar la teva identitat, no?, amb violència sexual, quant de temps trigaríem a recuperar-nos? Jo crec que és una cosa que els jutges han d'entendre i que precisament s'està fent pedagogia a nivell jurídic perquè s'entenguin, no?, aquests mecanismes de recuperació de les víctimes.
I aquesta sensació de culpabilitat també, no?, que té ella mateixa i que molts oients també ens destaquen. Això entenc que és habitual?
És el més freqüent. Primer, perquè hi ha l'imaginari col·lectiu aquest que ens diu que no és els homes que no hagin d'agredir, sinó que som les dones les que ens hem de protegir. I precisament els retrets van per aquest cantó, no?, de és que tu no et vas protegir prou. Ella s'ho deia, no?, estic en un lloc aïllat, per què he vingut fins aquí, en comptes de dir però per què està fent això, si jo li estic dient que no, com és que no respon? Perquè realment la càrrega de la responsabilitat sempre recau en nosaltres.
Clar, hi ha una cosa, una altra vegada tornem a la dicotomia aquesta de la part legal, el vessant legal i la part humana. És una persona que ella coneixia. Quan la sents parlar, tens la sensació que l'últim que la mou és cap ànim de venjança. Al contrari, diguem, li fa por que pel que va passar aquella nit una persona així, si acabés sent condemnada, pogués entrar a la presó.
Exacte. Jo crec que és molt la dicotomia que tenen la majoria de víctimes, que és vull que repari el dany que se m'ha fet, però no tinc cap ànim de venjança, i a més l'únic que vull és que això no li torni a passar mai més a ningú. No? Com un àmbit més educatiu, no?, que no pas de càstig.
Una altra cosa que em crida l'atenció, i també ho deia ella en la conversa, és que moltes vegades, diu, quan ho sentim a través de la ràdio o a través
de la tele,
tele, ens ho creiem,
sí,
diguem.
Sí, home, sí, tant s'ha de combatre la violència masclista, etcètera, etcètera.
I quan ens explica algú del nostre entorn, entorn laboral, com explicava ella, és quan poses interrogants, no? Què et vols dir que n'hi ha per tant?
Jo penso que es dona la paradoxa inversament proporcional, no?, que com més lluny està la víctima, més pena ens fa i més suport li donem, no? En abstracte sempre hi ha un suport social cap als que estan més desafavorits o que són més dèbils, no?, en aquest cas són les víctimes, siguin del delicte que siguin, però quan es llegeix amb clau de gènere i hi ha una proximitat amb la víctima, doncs superen tots aquests ítems de l'imaginari col·lectiu, no?, de com anava vestida, si havia begut o no, si és una dona fàcil o no, i també de protecció de l'agressor, no?, de si és un bon noi. Ell li diu, jo sóc un bon noi, i segurament el seu entorn dirà, ets un bon noi, però és que ser un bon noi no t'eximeix de poder fer aquest tipus de coses, perquè estan molt naturalitzades.
Què vols dir que estan molt naturalitzades?
Doncs que jo penso que si estéssim parlant d'aquests fets sense esmentar la paraula violència, moltes noies dirien, això ho he viscut jo. Dirien, i fins i tot molts nois dirien, jo de vegades he pressionat a noies per tenir relacions sexuals o per tenir sexe sense condó.
Clar, segurament el tema és que aquí comença també sent una relació consentida, no?, que ella diu, jo tinc ganes
exacte,
de tenir relacions sexuals, me l'emporto a un lloc que m'agrada, no?, fins i tot busca un entorn que dius, jo m'hi sento còmode, és una platja que la conec, però hi ha un punt en què dius, no, així no. I es dona per suposat que si tu has acceptat fins a aquell punt, la resta ja, escolta'm, no ve d'aquí.
Exacte. Jo penso que també a nivell judicial de vegades es dona molta importància a l'haver dit no i no es dona gens d'importància a l'haver dit sí, no? O sigui, no es busca aquesta acceptació amb actes positius, sinó que és quantes vegades has dit no, però vas fer força, vas tancar les cames, i això és una idea molt perversa, perquè d'alguna manera s'està dient que les dones estem a disposició, no?, i que un cop hi ha hagut una aproximació hi ha barra lliure a nivell sexual de tot el que ell disposi.
Acabem, Carla, com a advocada, què li recomanaries a la Marta?
Jo a la Marta li diria que pensi en el que necessita ara, que pensi en el que necessita d'aquí 6 mesos i en el que necessita també d'aquí 3 anys, per dir alguna cosa. I la denúncia és una bona opció, però no és l'única. Llavors, hi ha algunes supervivents de violència sexual que pensen que hi ha altres estratègies per sobreviure a aquesta violència i tornar a la normalitat, però en tot cas jo sí que li diria que denunciés i que en aquest procés faríem el possible perquè estés acompanyada.
Doncs Carla Valls, advocada, especialista en casos de violència sexual, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vingut avui a Islàndia, per haver sentit el testimoni de la Marta, que ens ha explicat una mica el que va passar aquest estiu i sobretot també el que està passant ara, que ja fa pràcticament 3 mesos d'aquella nit d'agost a la costa.